L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, un dia més. Molt cordial la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que un dia més encetem, avançant els principals arguments informatius de la jornada. Ho fem a ritme de titulars. Un temps d'actualitat que avui dimecres, 19 de març i Diada de Sant Josep, encetarem parlant del conseller de Territori, Santi Vila, i del ministre d'Agricultura, Miguel Arias Cañete. Ahir es van reunir a Madrid i van pactar un calendari de trobades de cara a la revisió del Pla de Conca de l'Ebre per al 2015. El conseller, però, manté la voluntat de recórrer a Europa el pla i el Ministeri evita ara parlar de possibles trasbassaments. La crònica informativa del dia començarà avui parlant d'aquest pla hidrològic i també de la mobilització que convoca la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que ahir va presentar aquesta manifestació prevista per al diumenge 30 de març contra el pla hidrològic de la Conca. Si no omplim el delta, no tindrà sentit tot el que fem als despatxos, diuen des de la Plataforma. Oriol Junqueras serà avui el protagonista d'un acte que Alcanar ha organitzat Esquerra Republicana de Catalunya dins la campanya Votar és Democràcia. Rosa Queralt és la nova representant de les dones al Consell Comarcal del Baix Ebre. A l'informatiu d'avui parlarem també dels Xics Caleros, que presenten nova junta administrativa en el marc de l'assemblea que la colla castellera celebrava el passat divendres. I a la recta final del nostre temps d'informació anirem a la Galera per saber com celebren avui la Diada de Sant Josep amb una fesolada popular. També ens farem ressò de les crítiques, en este cas que a les falles de Benicarló enguany s'han produït tant el projecte Castor com a l'impulsor de la seva empresa promotora, Florentino Pérez. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu MUT.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Comencem ja amb la primera de les qüestions que us avançàvem en titulars. El Pla Hidrològic de l'Ebre és avui protagonista en els minuts inicials del nostre temps d'informació. El conseller de Territori, Santi Vila, i el ministre d'Agricultura, Miguel Arias Cañete, es van reunir ahir a Madrid per pactar un calendari de trobades de cara a la revisió del Pla de Conca de l'Ebre del 2015. El conseller manté la voluntat de recórrer a Europa, mentre que el ministeri evita ara parlar de possibles transbassaments. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, Domènec, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, i el ministre d'Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient, Miguel Arias Cañete, van escenificar ahir dimarts una nova fase en les negociacions entre els seus departaments de cara a la revisió del Pla de Conca de l'Ebre del 2015. Tots dos van acordar la metodologia de les pròximes reunions per assegurar el futur del Delta, però van aparcar la qüestió espinosa del cabal ecològic del pla actual on mantenen les discrepàncies de fons. En sortir de la reunió, Vila va apuntar que la Generalitat manté la voluntat de recórrer el pla a la Unió Europea. Així ho explicava el conseller Vila.
Diu que en aquesta reunió no hem parlat de xifres encara, no hem parlat de cabals. Bàsicament el que hem coincidit és que tant pel govern d'Espanya com pel govern de la Generalitat el Delta és un lloc molt sensible, molt dinàmic, on hi concorren moltes causes que l'alteren contínuament i on, per tant, hem d'acordar l'administració de l'Estat i el govern de la Generalitat una estratègia conjunta que ens permeti doncs, garantir per les properes generacions que podran viure i conèixer i gaudir un Delta com avui el coneixem i si podem fins i tot millor.
Mentre el conseller Vila parlava de defensar el Delta de l'Ebre, el Ministeri evitava descartar qualsevol trasbassament perquè ara no toca parlar precisament d'aquest tema, tal com explicava el secretari d'Estat de Medi Ambient, Federico Ramos.
Ahora mismo no tiene ningún sentido hablar de ese tema. Ahora mismo el objetivo es equilibrar cada río con sus demandas, con sus necesidades y ver cómo, por ejemplo, incorporamos algunas de las inversiones multimillonarias que se han hecho en la pasada legislatura, en las pasadas legislaturas, como han sido las desaladoras. Ahora hay que ver qué hacemos con esos 2.400 millones de euros invertidos en desaladoras que no están funcionando. Por ejemplo, es uno de los retos de la planificación. Otro de los grandes retos de la planificación, acabar con el programa de depuración de las aguas. Tenemos todavía mucho que avanzar en depurar las aguas, en reutilizar las aguas, en mejorar en la eficiencia de la gestión de este recurso, en las redes de distribución de agua. Por tanto, hay mucho que hacer en agua. El reto del agua no es solo decidir si hay que hacer un trasvase o no un trasvase, esto es mucho más complejo.
El conseller va voler també llançar un missatge d'advertiment per a aquells que atien el conflicte des del territori. Va dir que estan en desacord amb els que, lluny de serenar l'ànim, en fan el possible per excitar-lo i creu que és absolutament reprovable, com ha passat en els darrers dies, que hi hagi pintades agressives contra ciutadans del Delta que tenen legítimament el dret a expressar la seva visió de les coses. Així ho deia el conseller Vila.
Estem absolutament en desacord amb els que busquen el conflicte en aquesta qüestió i els que, per tant, lluny de serenar l'ànim, el que fan és excitar-lo. Crec que és absolutament reprovable, com em sembla que ha passat en aquestes darreres hores i dies, que hi hagi pintades agressives contra ciutadans del Delta, que tenen legítimament tot el dret a expressar la seva visió de les coses i de com hem d'aprofitar el riu. Per tant, el govern de Catalunya reprovem qualsevol tipus de mobilització o d'acció agressiva que impedeixi un debat i una reflexió serena, com hauria de ser sempre, qualsevol reflexió de coses que afecten l'interès general i el bé comú.
El conseller Vila va destacar que tots dos, tant la Generalitat com el govern central, van coincidir en que el Delta és un lloc molt sensible i dinàmic, on concorren moltes causes que l'alteren i on l'Estat i la Generalitat han d'acordar una estratègia conjunta per garantir que les pròximes generacions puguen viure i gaudir del Delta com avui el coneixen.
Gràcies, Manel. Com dèiem, continuem parlant del pla hidrològic, en este cas per referir-nos a la plataforma en defensa de l'Ebre. Si no omplim el Delta, no tindrà sentit el que fem als despatxos. És la crida que des del moviment antitrasbassament fan a la mobilització, una mobilització prevista per a l'últim diumenge del mes de març, que recorrerà els carrers sortint des de Sant Jaume per arribar a Deltebre. El moviment antitrasbassament té ja a punt la batalla jurídica contra el pla, amb un contenciós al Tribunal Suprem i una queixa a la Comissió Europea, però asseguren que cal també una contundent mobilització social per donar-li sentit en aquesta lluita jurídica. Com dèiem en començar, si no omplim el Delta, no tindrà sentit el que fem als despatxos, assegurava el portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Joan Antoni Panisello. De tot plegat, ens en parla en la seva crònica d'avui des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Doncs serà sota el lema "L'Ebre sense cabal és la mort del Delta" que la Plataforma en Defensa de l'Ebre fa una crida a la mobilització social per aturar el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre, que recordem fixa un cabal mínim per al tram final del riu de 3.300 hectòmetres cúbics anuals. La plataforma assegura que el 30 de març inicia l'activació del front social contra aquest pla i que és vital per tenir èxit en la batalla jurídica que s'emprendrà paral·lelament. El portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Joan Antoni Panisello, assegurava que el pla condiciona mediambientalment i socioeconòmicament el territori i assegura que la manifestació del 30 de març serà una mostra més del positivisme del moviment ebrenc. Està clar que no és un esquema semblant al del 2001, però tindrem suports externs en la mobilització, també de l'Aragó, assegurava el també portaveu Manolo Tomàs. En aquest sentit, la plataforma ha agraït la mobilització institucional que estan duent a terme ajuntaments, consells comarcals i la Diputació de Tarragona, així com el govern, contra el Pla Hidrològic de l'Ebre, i destacava que és la primera manifestació en la que tenen el suport de tots els partits polítics excepte el Partit Popular. El portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Joan Antoni Panisello, feia una crida també a la mobilització social perquè dia, si no omplim el Delta, el que fem als despatxos no tindrà sentit. L'escoltem.
I ara, a partir del dia 30, anem a activar el front social. Tot això que es fa a Europa i el que es fa als tribunals no és efectiu, o mai serà efectiu, si no hi ha una resposta de la gent. Per tant, anem a convocar a tota la gent de les Terres de l'Ebre, a tota la ciutadania ebrenca, el dia 30 de març, a les 11:30 del matí a Sant Jaume d'Enveja, a una mobilització. Han de ser molta gent. El que poguéssim fer a través del despatx o a través de reunions no tindrà cap sentit si el dia 30 no omplim el Delta de gent. El dia 30 ha de ser un riu de gent, ha de ser un riu de color blau.
Recordem que la manifestació sortirà a 11:45 del matí de les escoles de Sant Jaume d'Enveja, enfilarà al carrer Major i passarà pel pont del Passador, coneix el cor del Delta. Un cop a Deltebre recorrerà el carrer Girona, Robert Graupera i Generalitat, fins a acabar just davant de l'Ajuntament, on es llegirà el manifest i hi haurà actuacions musicals. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha deixat clar que les primeres pancartes seran de gent de la plataforma amb les samarretes blaves i que la resta d'entitats i partits polítics que vulguin portar pancartes estaran repartides al llarg de tot tota la manifestació. La plataforma ha activat també de nou el merchandising, encarregant noves samarretes blaves amb el nus que es poden adquirir a l'agrobotiga de l'embarcador d'Amposta, també al mercat de Tortosa o a la web www.productesdelaterra.cat.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Continuem a ritme de propostes d'agenda. Per fer-ho, anem ara cap a Alcanar. Votar és democràcia, és el lema sota el qual s'ha organitzat un acte aquesta mateixa tarda, serà concretament a partir de les 8:30 al Centre Cívic d'Alcanar, un acte organitzat per Esquerra Republicana amb la mirada posada en aquesta campanya del signar un vot per la independència, que aquest proper cap de setmana novament s'impulsarà arreu del territori i, a més, i com no, per donar suport a la consulta que el govern de la Generalitat preveu i promou de cara al dia 9 de novembre. Un acte que estarà protagonitzat, entre d'altres, pel president d'Esquerra Republicana i diputat al Parlament Català, Oriol Junqueras, tal com ens comentava el president de l'Assemblea Local d'Esquerra d'Alcanar, que és qui organitza l'acte, Josep Maria Sancho.
I tots aquests actes informatius que han fet, votats democràcia, se culmina en la xerrada que fem el dimecres, dia de 9 de març, el dia Sant Josep, i dic així perquè tothom, des que se'n recordarà millor, que ja fa la cloenda, diem-hi, que ve en aquesta casa el president d'Esquerra, l'Oriol Junqueras. Fem un acte, i aquí sí que pensem que ha de ser un acte una mica en gent, una mica multitudinari, al Centre Cívic, a les 8:30. Jo d'aquí vull fer una invitació a tota la gent del Canà, a tots els canarebres i canarebes, perquè penso que el missatge que ens pot donar l'Oriol Junqueras en tot aquest debat que tenim ara obert, si, bueno, avui parlem pel dret a decidir, no? Del dret a poder votar, però també és clarificador què pot passar després, i una persona com ell, amb les idees tan clares, penso que es vol escoltar. I si després li podem fer alguna pregunta, doncs encara millor que millor.
Eren les paraules de Josep Maria Sancho comentant el contingut d'aquest acte Votar és democràcia, que recordem a les 8:30 de la tarda començarà al Centre Cívic d'Alcanar i que comptarà, com ell mateix explicava, no només amb la presència i participació del president d'Esquerra, Oriol Junqueras, sinó també la del diputat al Parlament Català, Lluís Salvador, i el mateix alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat. I seguim amb la crònica informativa del dia, parlant ara d'altres qüestions. Per fer-ho, anem al Consell Comarcal del Baix Ebre. Rosa Queralt és la nova representant de les dones de la comarca, tal com en la seva crònica d'avui i des de Ràdio Delta ens explica Lluïsa Bertomeu.
El passat dijous tenia lloc la reunió periòdica del Consell Consultiu de les Dones a la comarca del Baix Ebre. La trobada va servir per escollir la nova representant de dones del Consell Comarcal, presentar el catàleg de formació de l'ENS i donar a conèixer l'informe de l'Institut Català de les Dones. El primer punt va consistir en l'elecció per unanimitat de Rosa Queralt de l'Associació de Dones Agents de Salut de Delta Ebre com a nova representant de dones de l'ENS comarcal. Rosa Queralt, amb dilatada experiència en tot aquest àmbit, destacava que no s'esperava l'elecció i que li feia molta il·lusió poder treballar conjuntament per tal de donar al Consell Consultiu de les Dones el protagonisme i el dinamisme que necessita.
La veritat és que no m'ho esperava. Vull dir que em van agafar una mica així per sorpresa, perquè, bueno, com a final de mes me jubilo, pues llavors suposo que les companyes van fer córrer la veu o jo mateix ho vaig comentar, vés a saber, perquè és allò que quan te fa il·lusió, no? Dius, i acabo. I llavors pues, me van proposar que hi havia una reunió, hi havia que triar la representant, I llavors vaig dir, bueno, jo ara tindré més temps i algo puc fer, no? I llavors, pues, bueno, pues vaig presentar la candidatura i efectivament, pues, la setmana passada em van elegir, perquè no hi havia ningú més que s'hagués presentat, també, eh? Vull dir que no va ser una pelea de cap manera. I llavors, bueno, me feia il·lusió perquè, bueno, pues ha de fer moltíssimes coses i penso jo que també ha arribat el moment en què de vegades se queden aquí a casa nostra, que fins i tot jo diria que de vegades tampoc es valoren prou, que hi han coses que fan un gran esforç, per exemple, la paraula de dones, i és una cosa molt bonica i penso que se li ha de donar sortida, no? Que altres grups de dones han de veure quan hi ha una producció de casa que és bona, doncs mirar de facilitar-ho. I la veritat és que pensant així, doncs vaig acceptar, i la veritat és que me ve de gust.
La nova representant de les dones del Consell Comarcal del Baix Ebre, Rosa Queralt, disposa d'una àmplia experiència en aquest àmbit. Doctora en pedagogia, Rosa Queralt és cofundadora del Moviment de Dones de Tarragona, cofundadora del Bloc Feminista de Tarragona, fundadora del Moviment de Planificació Familiar i del Centre de Planificació Familiar Municipal Mitja Lluna, fundadora de ADAS i vicepresidenta de l'Associació de Fibromialgia i Fatiga Crònica del Delta. Actualment exerceix com a professora titular del Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili.
Diumenge 23 de març al Perelló, primera edició de la Festa de la Mel del Romer, crestada i calçotada popular. Podràs visitar el centre d'interpretació, vestir-te d'apicultor o crestar i veure com s'extrau la mel. I per dinar, calçotada popular amb xaranga. Una festa organitzada per Mel Múria. Més info al 977 490 034. Inscripcions només a melmuria.com. Diumenge 23 de març al Perelló. Festa de la Mel del Romer, crestada i calçotada popular. Viuràs una experiència única.
El proper dissabte 22 de març a les 8 de la tarda, viatge al passat musical amb els Piròmodes i els Xerpes. Concert en directe amb motiu de la inauguració dels nous estudis d'en Vostra Ràdio. Esteu convidats per recordar aquells moments, aquella música que ens van fer enamorar. Recorda que el 22 de març a les 8 de la tarda t'esperem a la plaça del Mercat d'en Vostra. Algo especial.
L'informatiu Emute.
Continuem amb més actualitat de la jornada. Per fer-ho, anem ara cap a l'Ametlla de Mar. La colla castellera, los xics caleros, presenten nova junta administrativa en el marc de l'assemblea que la colla celebrava el passat divendres. I així ho explica en la seva crònica avui, des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Aquest passat divendres 14 de març, la colla castellera de l'Ametlla de Mar, los xics caleros, van realitzar l'assemblea on es va presentar la nova junta administrativa. Així, el nou president de l'entitat serà Vicent Llagó. El cap de colla continua sent Dani Bas i Ada Montagut és la nova secretària. El tresorer de la nova junta és Josep Maria Masriera. Els vocals de l'entitat són Alejandro Llorenç, José Virino, Maria Boquera, Xavier Martí i Fini Llagó. Una altra de les decisions rellevants d'aquesta assemblea és la instauració d'una quota per als socis de l'entitat. En el cas dels adults serà de 20 euros a l'any i en el cas de la canalla, és a dir, menors de 16 anys i també pels majors de 70, el preu serà de 6 euros a l'any. Uns imports que revertiran a la colla castellera en forma de diverses accions. A més, a partir d'ara els membres de la colla comptaran amb un carnet identificatori. El procés per l'elecció del carnet ha estat totalment participatiu i és que l'elecció del carnet s'ha fet a través d'un concurs on s'han presentat diverses propostes i la guanyadora ha estat Regina Rosell i se l'ha premiat amb un any de quota gratis a l'entitat i una samarreta dels xics caleros. D'altra banda, a part de fer balanç econòmic de l'entitat, una de les qüestions que s'incorporaran de nou és la durada de la legislatura de les juntes, que passen a ser de 2 anys en comptes d'un. I en lloc de fer-ho el mes de març, l'assemblea es realitzarà quan finalitza la temporada a la tardor. A més, d'altra banda, els grallers, que podran actuar independentment a partir d'ara sense necessitat de fer-ho amb la colla castellera. Aquest dimarts, els xics caleros, amb uns 120 membres, reprenen, doncs, l'activitat, els assajos, amb una temporada plena de reptes a l'horitzó, entre ells els castells de set. Dani Mas és el cap de colla.
Per davant tenim moltes coses a fer, des coses senzillament administratives, com que farem un carnet que acreditarà els membres de la colla com a tals, fins a que ens hem cedit el local que té el Sifonero al costat de la zona esportiva, i estem treballant i intentarem deixar-lo, adequar-lo al màxim per poder tirar de la nostra activitat, fent un rocòdrom per la canalla, usant unes barres per poder fer estructures de pilars sense que necessitar tenir pinyes perquè les suportin. I lògicament hi ha molta feina a fer. Continuem el merchandising, que ens ha donat molt bon resultat aquest any. I per la part tècnica, igual que l'altre, el primer és mantenir i reprendre els assajos recordant el que feia al final de la temporada. I el nostre gran objectiu, ja ho vaig dir l'any passat, seria aquest any aconseguir el nostre primer castell de set.
La colla castellera remarca que els assajos estan oberts a tothom i que es realitzen els dimarts i els divendres al Poliesportiu Municipal a les 8 del vespre i per la canalla els dijous a les 7 de la tarda a la Sala de la Societat. La propera cita dels castellers serà a l'abril, en concret el diumenge dia 6 al Perelló en el marc de la Fira Abril, i el 13 d'abril s'aixecaran els seus castells a casa durant la Fira Alternativa, dia que també s'espera la visita dels Minyons de Terrassa.
Gràcies, Olga, i acabarem avui a ritme d'activitats d'agenda anant a la Galera per saber com celebren la diada d'avui. La diada de Sant Josep ho fan concretament compartint taula al voltant d'una fesolada popular, tal com ens explica des de la Plana Ràdio Tere Giner.
Efectivament, Domènec, per Sant Josep, el dia de la festa local a la població de la Galera s'aprofita per celebrar una fesolada popular. Cada 19 de març, l'Ajuntament galerenc convida els veïns i visitants a degustar un bon plat de fesols. La cuina de la Galera sempre s'ha caracteritzat precisament per la combinació de guisats de carn amb tot tipus de llegums i verdures. En aquest cas, els fesols són l'element principal que molts cops acostumen a acompanyar una recepta de recapte. Així doncs, l'Ajuntament organitza per avui aquesta tradicional fesolada popular que comença amb aquesta menjada comunitària en la que s'hi solen aplegar unes 300 persones. Dels actes que es portaran a terme ens en parlava l'alcalde de la Galera, Ramon Muñoz.
Penso que és un dinar típic de l'hivern i com volem despedir l'hivern, pues fem este dinar potent, perquè és un potent, un plat de fesolada, és un plat de fesol, però, i on està incorporat una botifarra, un xoricet, un trosset de cansalada, i bueno, fem la despedida de l'hivern, com t'hi deia abans, acompanyat del vi, de l'aigua, el cafè, una pasta, i després, una vegada hem acabat de dinar, pues farem també una mica de ball, per més que res per fer baixar el dinar i consumir aquestes calories que hem pres prèviament en el dinar tan potent que farem. Quan acabarem a les 7 i mitja o les 8, també aprofitarem per fer tirarem un curtmetratge que es diu La Fatarella 1938, que és de la Guerra Civil, i on hi ha una escena rodada aquí a una casa d'aquí de la Galera. I, bueno, pues, hem tingut el detall, la referència, de vindre a fer la presentació i fer el passe del curtmetratge aquesta tarda també a les 8 de mitja de la tarda. A les 8 de la tarda, perdó. Pau Bertomeu, que és un director en postí, jove, i, bueno, i tenia la referència, aquesta tarda hem aprofitat fer una festa aquesta, com diem abans, de Sant Josep, doncs que millor aquesta tarda que hi ha la gent per poder fer el passe i que tothom ho pugui veure.
La venda de tíquets per poder participar en aquesta menjada popular es fa a l'Ajuntament i també a les oficines de la cooperativa.
Gràcies, Tere, i encara en clau d'agendes. Saltem avui el Sénia i anem cap a Benicarló, per en este cas, i evidentment en una diada com la d'avui, destacar una important proposta d'agenda aquí a les nostres comarques, a les Terres del Sénia, com és la Nit del Foc, que aquesta mateixa nit celebraran les 13 falles benicarlandes, unes falles de les quals, per cert, enguany el tema del projecte Castor i les declaracions de Florentino Pérez han estat objecte de la sàtira de moltes d'aquestes falles i dels seus missatges crítics amb l'actualitat. La població del Baix Maestrat, hem de recordar, va ser una de les que va sentir més els sismes provocats pel magatzem de gas i han volgut fer-ho palès en aquesta crítica mordaç que les falles inclouen enguany, unes falles que, recordem, es cremaran aquesta mateixa nit, posant així punt i final a les celebracions d'una de les festes més emblemàtiques del País Valencià, com són les falles.
El 2012 vam omplir Barcelona.
El 2013 vam omplir Catalunya.
I el 2014 omplirem les urnes.
He signat una petició perquè ens deixin votar, perquè volem votar.
Però si no ens deixen, a la vegada ja he signat que vull la independència.
Des de l'ANC estem recollint signatures per exercir el dret de petició.
un dret que permet expressar la voluntat dels catalans de ser un país lliure i independent.
Així, legitimem els representants polítics per prendre decisions unilaterals en cas que s'impedeixi la celebració d'una consulta.
Si tens més de 16 anys, exerceix el teu dret de petició. Consulta el web signa.assemblea.cat per conèixer on i quan pots signar. I els dies 22 i 23 de març, recollida intensiva de signatures amb l'Associació de Municipis per la Independència.
Signa un vot per la independència, la via catalana per exercir el dret a l'autodeterminació.
Assemblea Nacional Catalana.
Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Santa Bàrbara busca gent artista, que siguin hàbil en algun aspecte com el cant, els monòlegs, els acudits, les acrobàcies, el ball, la música, la màgia o qualsevol altra disciplina o habilitat insòlita. Es pot participar al concurs Ets del Milloret de forma individual, en parella o grups màxim de 6 persones. A la web de Santa Bàrbara, www.santabàrbara.cat, es detallen les bases de funcionament del concurs. Cal que abans del dia 18 d'abril s'enviï el formulari juntament amb els vídeos de la demostració de les habilitats, que es pot trobar a la mateixa web santabàrbara.cat. Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Apuntat!
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Temperatures ja una mica més normalitzades. Estem ja acabant l'últim dia de l'hivern. Demà a la tarda, cap allà a les 6, pels vols de les 6, comença l'hivern. I la tendència és que justament aquest cap de setmana, primer de la primavera, l'ambient serà una mica més hivernal, notablement hivernal entre diumenge i dilluns, quan les temperatures podran caure de 8 a 10 graus a bona part de Catalunya, especialment de dia, notarem aquesta baixada, i amb més insistència a les zones interiors i de muntanya. Bé, de moment, en el curt termini, destaquem núvols prims, sol, ressol aquesta tarda, alguna primera boira en punts de la costa, poques novetats, per tant, en principi, grans clarianes o aquest tel de núvols prims, i temperatures una miqueta més baixes de dia entre els 18 i 22, la majoria de màximes, amb algun 23, 24 puntual o prelitoral, però no parlem ja de la calor del cap de setmana o de dilluns, dimarts, que es van superar clarament els 25 graus. Sembla que demà la tendència és que es formin boires fresques. Notarem un refrescament a la línia de mar, a la costa, sobretot a la tarda i al vespre. Núvols prims a l'interior i a la tarda també algun ruixat al Pirineu de Lleida, preferentment Vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça. Algun ruixat puntualment en tempesta. Divendres cada cop més núvols també a la zona interior de Catalunya, a part de les boires que es mantindran cap a la costa amb un ambient fresc. Per tant, aquesta és la novetat de les pròximes 48 hores, aquestes boires costaneres que poden aparèixer de forma important. I després ja anem a comentar el cap de setmana, que tindrem un front de pluges i nevades al Pirineu, la pluja a qualsevol indret de Catalunya, sobretot Girona, és on més podria ploure, i aquesta pluja arribaria, sobretot, a partir de la tarda i vespre de dissabte i diumenge al matí i migdia.
Ho fem cada dia i també avui acabem així, amb la mirada posada al cel i l'anunci, l'abans d'aquesta inestabilitat de cara al cap de setmana, dimecres 19 de març, un temps d'actualitat que un dia més, des de la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre, ha estat elaborat en col·laboració dels seus serveis informatius i presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. Res més, gràcies per seguir-nos a l'hora d'acabar recordar-vos que demà novament hi tornarem a ser, a la mateixa hora i al mateix dial, a una de les municipals de les Terres de l'Ebre. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.